Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els nostres tertulians aquí preparadíssims. Anem a saludar-los de seguida. Narcís Quintana, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Alfons Romero, bon dia.
Bon dia.
Xavi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Voleu seguir l'ordre del dia o no?
Jo trencaria l'ordre del dia i diria que avui és 9 d'octubre.
Sí.
I per tant, no hauríem de celebrar.
Explica'm, per què l'hem de celebrar? Perquè jo tinc un altre motiu per celebrar 9 d'octubre.
Ah, no sé, jo estic perdut. Ara estic, ja estic perdut.
El 9 d'octubre de 1238, en Jaume I va entrar a València i per tant allà se celebra aquella festa de València Esquizobre.
Mira, és la mateixa cosa que tenia jo apuntada. Vaig ser al mòbil, però ja s'ha sentit aquest soroll, perdoneu.
És aquella festa esquizofrènica, perquè uns celebren la bandera blava i el Reino de València i altres.
Mira, més, segueixo més... un noi valencià que ho explica molt bé.
Ah, home, doncs després ho explico.
Bueno, després ho explico, sí.
Després, vull dir que ho pots, si ho explica bé, pots llegir-ho, no? I després l'altre costat, nosaltres des d'aquí, que entenem... I allà, en aquell estol de militars que va entrar a València amb en Jaume I, hi ha una cosa, un detall molt, molt interessant que a mi m'agrada sempre ressaltar, que allà en Jaume I va entrar amb la senyera catalana, la Quatre Ibarrada, no? Que és la que encara es conserva, és la de les senyeres històriques més. I jo, si hi ha algun valencià d'aquests blaveros que ens escolta, jo crec que no, eh? Però, no sé, buenos días, no sé si ens escolta. I en aquest moment, quan entra Jaume I, li faig la pregunta al blavero, no? La gent que vivia allà, molts que venien del món musulmà també, no? Què parlaven? Exactament. Parlava en valencià?
Parla àrab, no dic jo, no? Suposo,
sí.
I es deia barrejar amb el català de Jaume I i...
Exactament.
I n'ha sorgit,
no,
el que és
no
el
parlaven,
valencià.
És a dir, que ho tinguin present, perquè és aquest senyor i la seva gent, quan arriba, que parlen català i castellà, perquè eren les tropes de la corona d'Aragó, hi havia una part d'aragonesos que tampoc parlaven ben bé el català, però majoritàriament sí, que parlaven català. Doncs què ha passat, no?
Doncs jo tenia apuntat aquí que bueno, perquè em segueixo d'un noi, bueno, tenim un amic que és de València que fa contingut d'això que m'agrada a mi dels còmics, però també doncs, parla molt de mitologia, sobretot de mitologia valenciana, perquè ell és valencià, no? I és que precisament m'ho he apuntat, mira, ho tenia aquí apuntat al paper, és veritat. Això que dius tu, l'entrada de Jaume I és cert, però que ho han vestit com del dia dels enamorats. Ell explica, ell explica que els valencians celebren el 9 d'octubre com el dia dels enamorats.
Com allà de Sant Jordi, per dir-ho.
Sí, una cosa semblant, i que la tradició és que es regalin figures de massa pa en forma d'hortalisses i fruites de l'horta de València. I explica que això ve de que diuen que pot ser que sigui que el que els valencians li van donar a Jaume I i a la seva dona Violant d'Hongria quan van entrar a València, i després diu que això potser es va estendre més o es va arrelar més arrel del decret de Nova Planta, que es va prohibir la celebració d'aquesta d'aquesta festa, d'aquesta arribada de Jaume I a València, i al prohibir-se, doncs, com a protesta als confiters, doncs van començar a fer això i es va com a relar, com a, se celebrava com a festa de l'amor, no? Que els regals a la persona que estimes, però que a la vegada era un símbol de protesta perquè no els deixaven celebrar la seva festa.
Sí, està bé, això.
Això és el que explica l'Alfons, que...
Es diu Alfons
Blue a les xarxes socials.
Els Alfons són bons.
Alfons Blue.
No, és el nom artístic, eh?
No, a xarxes socials.
Perdoneu, que s'ha sentit el soroll, perquè estava mirant precisament el reel que ha fet explicant això, perquè ell fa... Sí. No escriu, diguéssim, que ell fa vídeos explicant aquestes coses, molt dinàmics, us recomano que el seguiu, Alfons Blue.
Mireu si hi ha fatxes allà a València, si hi ha fatxes, que el judici sumaríssim del nostre rajoler afusellat, assassinat a Paterna, signen en aquell moment València del Cid. O sigui, era just després de la guerra i va fer les ganes de posar-li a València del Cid, no del Jaume I.
A mi em fa gràcia perquè en aquest contingut que fa aquest company, com escriu València, no? Com s'escrivia València en B alta, en B grega... Em fa molta gràcia.
Però quan s'escrivia, al moment de Jaume I...
Sí, exacte. No, perquè en els reels que ell fa, doncs hi ha els subtítols i m'ha cridat Reina de València. Bueno, no sé com es diu. De fet, ell és escriptor també, que jo el conec arrel d'això, d'una novel·la que va fer, una novel·la juvenil, i que me la vaig llegir, que a més està escrita en valencià, i jo la llegia en veu alta, perquè la llegia als meus fills, i se'm feia molt estrany llegir en valencià. Perquè em sentia com una intrusa. No sé si us ha passat mai llegint algun document que estigui escrit en valencià, que, no sé, llegir-lo en veu alta és com que estic... perquè el vull llegir en valencià, perquè, saps, hauria de tenir l'agilitat com per posar l'entonació catalana o la paraula catalana, i no la tinc.
Fins que no hi ha l'estatut d'autonomia, un xic més enllà de la transició... Que surt la Comunitat Valenciana, que ara tots els fatxes allà estan al darrere d'aquest concepte. Abans se'n deia Reino de València, no? I tot aquest sector de la dreta valenciana invocava aquest Reino de València. Molt complicat d'entendre en el temps, perquè no és allò arribar Jaume I i fer el Reino de València. No,
que sàpigues que aquestes passes de massapà que suposadament van donar el rei Jaume I venien embolicades amb un mocador blau. Llavors, per això la tradició és regalar les pastes de massapà amb un mocador blau. I com que abans has dit blaveros, doncs ara m'hi has fet pensar. No sé, aquí tot està connectat.
Bueno, felicitats pel teu company.
Has vist, que t'he enganxat aquí avui,
els meus companys del País Valencià també, que n'he fet molts allà d'amics, no?
Però em sembla guai, no, la tradició. Veus que ets cuiner, està bé, no?
Jo aquesta tradició no la sabia. Principalment no la sabia. I està força bé.
Després t'ensenyaré el vídeo perquè vegis les pastetes de massapà.
No, està bé. Quines formes tenia aquest massapà, No.
Diuen que al principi deien que era form... deien que... Perquè es veu que amb el decret de Nova Planta es van prohibir els coets per poder celebrar la festa, no? I llavors, que, com a protesta, que els massapans tenien forma de coet, però ja diria que no era forma de coet.
Veieu, haurem de trucar en Santi Vila que ens ho expliqui.
Ja està.
No, però...
I després va anar derivant cap a la fruita i la verdura de l'horta.
Aquesta tradició jo no la sabia a València, principalment perquè no toco gaire a València, però està bé saber-ho, sempre saps alguna cosa més, està bé.
Mira, algun dia pots, un 1 d'octubre fas unes pastetes, si veus que hi ha algú valencià i fas unes pastetes de massapà i et quedes amb ell.
El que sí treu molt és la paella, que allà a València la fan molt bé, i sempre escoltant, no he anat mai, és allò que tinc al cuquet.
Que no té res a veure amb les que feu al restaurant.
No, és totalment diferent. Sí.
Bueno, és que la gastronomia varia molt.
Sí. De l'horta, amb el de
allà a València, segons tinc entès, no ho sé, però fan les paelles al foc, o sigui, en carbó. Mm-hmm. Vull dir, els fan allà, que això és interessant.
A mi, com que no m'agrada, jo he estat a València, però com que no m'agrada la paella, doncs no l'he tastada quan hi vaig estar. Et sap greu, no t'ho puc dir.
No, jo tampoc, vull dir, és l'única.
Sembla que l'arròs. Hi ha aquella plaça al centre de València que hi ha aquell mercat de Canaris, no sé com en diu, una plaça rodona, que al voltant d'aquesta plaça hi ha aquest tipus de restaurant que ve de l'arròs que menjaven a l'horta, no? I que difícilment no hi fotien el conill, ni les ostres, ni...
Clar, havien posat el que tenien,
la mongeta,
no?
Tendra, la verdura... Sí, sí. I sortia també una, el sofregit, que deu ser, suposo, la clau d'una bona...
Com li agrada l'arròs, Narcís?
Amant de l'arròs.
Jo tampoc, veus? Mira, ja som dos en aquesta taula, i és
però...
que no puc.
Preferir per preferir o de marisc, sola o mixta.
Està
mixta
bé.
També m'agrada.
Bueno, jo crec que bé, tu ets el que domines, no? Però aquí no seria ni paella ni romanço, sinó seria arròs a la cassola.
Sí, seria arròs a la cassola.
El tradicional no es feia.
Jo, bueno, depèn de la manera en què el cous, no? Entenc.
Arròs a la cassola està molt bé. Vull dir, aquí pots afegir el conill, fins i tot jo he provat arròs a la cassola en cargol, està molt bé.
Hòstia, arròs a la cassola en cargol.
Està molt bo, Mercè. Està
I
molt
podies
bo.
Derivar cap a la fórmula del risotto italià.
Bueno, llavors aquí ja...
Mira,
ja
ara diré una cosa. I en Xavi i Esteve se m'enfadarà. Jo és que tinc un problema amb la paella i amb l'arròs a la cassola. No m'ha agradat mai. No sé, diuen a casa meu que és perquè quan jo era molt petita el meu avi me'n donava. I petita vol dir bebé, I me'l menjava. I després he sigut de gran... No ho sé. De gran és que no puc suportar-lo. No m'ha agradat mai l'arròs, ni l'arròs a la cassola, ni la paella. En canvi, l'arròs blanc sí, i el risotto també. Llavors, he arribat a la conclusió que el meu problema és el sofregit i la tomata al sofregit. Però no sé. És una conclusió que era la qual he arribat.
Mira, ja...
A casa la meva dona el té aquest problema.
Ara, per exemple... bueno, ens anem del tema, però bueno, ja que continuem...
Perdoneu,
Que deies, el sofregit és important.
Sí.
Vull dir, moltes vegades aquí ens venen arròs negre amb el sofregit en tinta de calamar negre. Això no és correcte.
Jo no podria, eh?
Ja... Es pot fer un sofregit en tinta de calamar?
Es pot fer.
Ah, sí?
Sí. Sí, perquè la tinta...
O sigui, ceba...
Hi ha ceba, fas la ceba, i afegeixes el tomata, i després hi ha unes bossetes petites de calamar.
Sí.
De tinta de calamar. I això què fan? Agafen i fan. Te les fiquen dintre la paella i te la fan coure, perquè si tu prens en cru, és tòxic. Això ho vaig a dir.
Llavors la tinta de calamar.
Exacte. Llavors tu agafes, t'ho fiques, i és un sofregit negre. Jo que sóc una mica curiós...
Ho has
provat? No, bueno, jo quan he treballat en molts llocs m'ho han fet fer i ho he fet. I no només això, sinó altres plats. Però que sóc una mica més curiós, ara que tinc una certa edat, dic, ostres, és veritat això del sofregit negre? I jo, hi ha un historiador, que és en Jaume Fàbrega, que a mi m'agrada bastant i començo a seguir, tinc llibres seus i tal i qual, i jo vull saber com es feia abans. Abans no era així.
Viu a Banyoles... I és del club d'en Santi
pues mira, Vila. Jo he anat a Banyoles i no me l'he trobat mai.
Va fer un curs.
Sí,
va fer un curs. Va fer un curs a Castelló d'Empúries.
Ah, sí?
Pues, la meva mare va assistir.
Jo buscant, volia saber com es feia. Resulta que, o sigui, el que és el sofregit no és el negre de la tinta, sinó la vegada que deixes fer el sofregit. O sigui, tu fas el sofregit, que quedi ros, com una marmelada, ok? Ja tenim la idea, vale. Però el sofregit negre l'has de deixar més temps perquè...
Perquè vingui negre.
Exacte. Llavors, a partir d'aquí, pots fer-ho. Llavors tens el punt
però
aquell...
Però no queda cremat.
És això el que vull dir. Has de tenir aquell punt de cremat
però
i negre.
Però has dit que hi ha tomata també en el sofregit?
O sigui, en el que fem les paelles normals...
Poca tomata.
Poca tomata.
Poca, no.
Però si tu, per exemple, fas un sofregit normal i corrent, no ha d'haver-hi tomata.
Per això. Això ja ho deia en pla.
Perquè,
veus?
Clar, nosaltres pels medievals de Castelló d'Empúries, que tenim una paradeta, que tenim menjar, clar, ho hem de fer tot sense tomata, perquè no existia la tomata.
Clar, és que és això. Bueno, hi ha raó d'això.
Va venir d'Amèrica, la tomata.
Hi ha raó d'això. L'altre dia, perdoneu, però jo me'n vaig... Me'n vaig del tema. L'altre dia estava pensant, tio, el pa amb tomata és d'aquí?
No.
Eh que no? Perquè bueno, sembla que ja...
És d'aquí des de 1900.
No, és d'aquí.
Des de que Colomba l'escolta.
Hi ha una cançó, i en Toni Podem la pot agafar, que era Volem pa amb oli, o Moli Volem. Hi ha una cançó...
Ah, sí?
Sí, és aquesta.
Moltes vegades aquesta cançó.
I nosaltres aquí, a la Mediterrània, aquí a l'Alt Empordà, tenim el pa i l'oli.
I fins i tot pa amb vi.
Sí.
També.
Pan vi.
Clar, que abans, abans no es bevia aigua, la mitjana es bevia vi.
O cervesa. O cervesa, depèn d'aquí.
Pan vi sucre, sí.
Pan vi sucre, sí.
Però la canya de sucre també va arribar d'Amèrica.
Sí.
Llavors
sí.
El sucre, la mitjana
garrafet,
no, eh?
No? Devien ser garrafets.
Devia ser, no sé, com ho devien fer.
I clar, jo vaig estar en Jaume Fàbrega, no sé, em vaig ja fa molts anys. Jo quan era més jove vaig anar a una xerrada seva a Girona, que fa la caixa de, em sembla que la caixa de pensions feia una xerrada. I vaig coincidir amb ell i dic, hosti, aquest home m'interessa. I vaig començar, a raó d'això, vaig començar a seguir-lo. Seguir-lo vull dir, comprar llibres seus, sí. Informar-me, em sembla que està a Vilaweb, crec que sí, vull dir, coses d'aquestes.
Hi ha el nucli del Bosc de la Ginebreda, que és un dels espais fantàstics. El coneixeu, el Bosc de la Ginebreda?
Sí.
A tocar Banyoles?
Sí, el conec.
I la Mercè riu, no sé per què, ja m'ho explicarà.
En Santi Vila també.
Ja t'ho explico. Mira, mira.
Volem pan boli.
Qui canta?
Pan boli volem.
Un grup que es diu Esquirols.
Ah, l'Esquirols.
Pan boli volem.
És bastant d'espectacle infantil.
Sí, però està molt bé. Clar, jo sapiguent i buscant-ho, i és el que s'ha dit, el sofregit nostre no porta mai tomata. I buscant...
Però és més difícil fer el sofregit sense tomata, perquè clar, perquè la tomata el que fa sí. És el que deia Narcís, no? Que t'ajuda a aquest pic i arròs.
Sí,
però si només el fas amb ceba, té una cocció molt més
però lenta.
Però
llavors
no?
En ceba entres el que és el rotllo de marmelada i està més bé. És aquí el rotllo.
Sí, sí.
Ho entens o no? Clar,
sí,
sofregit
sí.
Aquest. I jo penso...
Jo no tinc paciència.
Val, no. Paciència a vegades no, jo tampoc en tinc.
És la mare de la ciència,
exacte.
Ja ho sé.
I clar, què passa? Passa que quan tu me dius això de l'arròs, jo, per exemple, l'arròs en llet el detesto, no m'agrada mai.
M'encanta.
A mi no. No, és una cosa que no he pogut... No, és que no.
L'arròs
no he pogut.
Oh.
No. Deu ser valencià, això.
No ho sé,
no ho
sé,
però
no
jo soc d'arròs amb llet.
No,
brutal.
No.
M'encanta.
No mai.
Amb canyella.
No m'agrada mai. I a vegades penso, poder és el sofregit.
I hi ha un llibre que es diu Barques i Fogons.
Barques i Fogons.
Que el millor els dos...
En Josep Valls
sí,
i el Ferreros.
Sí, em sembla
sí,
que sí.
Barques i Fogons, sí.
Que te fa una descripció de la cuina... de l'Empordà, des de Portbou fins a Blanes, potser, i cada poble te fa una recepta culinària de lo que és típic en allà. Hi ha estofats de tonyina, unes coses molt, molt, molt curioses.
Mira, l'altre dia vaig anar...
Sí, és un llibre...
L'altre dia vaig anar...
Sí, fa temps, sí,
sí. Important,
sí. Vaig anar a la biblioteca i així, buscant en Jaume Fàbrega, em vaig trobar 1714. I el tinc a l'habitació per llegir. I així fullejant per sobre, vaig veure una crema que feien el 1714, que jo no ho sabia, que era meló. Tu agafaves meló, agafaves llet d'ametlla, i amb això feies una crema. Ho vaig llegir per sobre, això que agafes a l'índex.
No?
Sí, ho tinc que mirar.
Hi ha un autor, la Lleidatà, que té un llibre sobre cuina medieval.
Ah.
Fonollosa, em penso que és, o sí.
Interessant,
sí.
A mi el tema cuina medieval m'interessa.
Pues uau, doncs ara estic... Ara
un clàssic, aquest llibre.
Ara se m'ha girat la truita i estic buscant coses de Grècia.
Ah.
Ostres.
Grècia. Vull dir,
potser la tenim aquí, la cuina grega, en part, també.
No? Pues no clar, ho sé,
evidentment.
No ho sé, és que ho desconec totalment.
Els grecs porten la seva cuina. També.
És una civilització que sempre m'ha agradat, m'ha picat la curiositat i no sé per on començar. Sí. O sigui, no tinc...
Hem trencat el mite del massapà, hem passat a trencar
pregunta,
el mite del pan tomata i la paella d'on ve.
Pregunta,
és fantàstic,
quan
no?
el rebesavi de Castelló de la Mercè volia fer un arròs a la cassola, com feia el sofregit en aquell moment?
Home, jo crec que el meu rebesavi ja tenia tomates, eh?
No, bueno...
No gran,
bueno
eh?
El rebesavi del rebesavi del rebesavi...
El meu rebesavi, se m'ha passat quan vivia al comtat d'Empúries...
Un arròs de la cassola al segle?
Amb ceba? O...
Jo crec que els meus avantpassats que vivien al comtat d'Empúries, sota el mandat de comte Ponzo, que sigui, jo crec que ho feien amb ceba, no?
Sí, home, la ceba ja
només
hi era.
Només amb ceba,
all, poder?
Ceba, all...
Però... Bueno, la primera pregunta és si feien arròs a la cassola.
Ah,
bona
pregunta.
Que no en feien, no?
Perquè què devien menjar? Pa i poc o pas. Perquè si jo crec que els meus avantpassats no crec que fossin nobles, per tant, menjaven el que hi havia.
És que jo desconec que es devia menjar abans, però jo suposo que es devia menjar molt que era mongeta seca, no?
Sí,
molta llegum, per exemple, molta llegum, no? Poca carn, peix no sé si el tocaven.
Sí,
el peix, sí. Salats.
Bueno, depèn d'on visquessin. Salats, sí. Sí. Salat.
Com, per exemple, l'arengada, no?
El salat tocar. Era... Hi ha una descripció sardina, no? Al final sí, del temps de sardina, 18, sí. Del Francisco de Villanueva, que és un funcionari real que visita i Castelló, sí, i allà sí. Explica com a la caseta de l'Estany tallaven l'aigua, ho faig curt, no? Tallaven l'aigua, la traien cap a fora, cap al mar, i aleshores al baixar l'aigua quedaven els peixos tenques, parla ell de tenques, i d'aquest que ve del mar Dorades, deuen ser, per això encara sí. Avui pescar la Dorada a la sortida de la caseta de l'Estany és perquè estan allà.
Però jo crec...
I ho salaven, això. Explica,
clar, jo crec que la gent de Castelló, de Roses, l'Escala, Sant Pere, no?, que tenien el mar a prop, devien menjar... Potser sí que devien menjar peix.
Poc, no? De pesca de mar, poc, eh? Perquè si tu vas a la cofradia de Roses veuràs una foto del producte d'una pesca normal a meitat de, o finals del segle XIX i veuràs que hi ha
un
calamar, dos peixos. Vull dir que, esclar, no tenien aquests vaixells d'ara.
Bueno, esclar, no tenien les eines que tenim ara.
Podies pescar amb palangre, podies pescar, però petites quantitats.
Roca, devien...
Més era el salat, eh? La sardina, l'anxova, tot això salat. I sorpresa, la tenca salada, per exemple, que nosaltres no l'hem arribat a veure mai. I Dorades no sé salades,
que
tampoc, no?
Aquest que diu, però bueno...
Bueno, sembla una carpa la tenca, no?
El peix i jo no som amics.
En aquella pel·lícula de... No sé, potser era dels anys 45 o 50, que va fer una Alemanya a la Costa Brava, que... No sé si l'heu vist, que
no,
és difícil
no.
De trobar. Els llops de la Costa Brava,
que
es veuen aquella família... de corallers que vivien a port de la selva, pues, quan eren nens. I els afirma quan eren
costos,
nens.
La dels costos.
Sí, em sembla que sí. Que eren tres germans.
Sí.
I es veuen allà, el que va filmar aquest alemany bastant primitivament, però molt ben fet, que pescaven taurons a base de bé.
Taurons, ostres.
Sí, sí, sempre hi ha hagut taurons, encara n'hi ha.
Sí, sí.
I uns meros d'uns 20 o 30 quilos... Molts, eren molt bons pescadors, i que de peix ni devia haver-hi, bueno, molt més que ara. Sí.
Clar.
Molt bé, així m'agrada, perquè així em centres el tema de les desalinitzadores.
Sí,
aquí t'he vist bé, eh?
Ara, bona jugada.
Ja acaba.
Escolta, enhorabona, perquè hem trencat a l'hora del dia mitja hora, eh?
Sí, sí.
Ens l'hem carregat.
Sí, ens l'hem carregat a l'hora del dia, però Narcís ha intentat portar-ho cap a la...
El director...
A l'ordre.
El director ens mira malament, diu, aquesta setmana no cobra.
No, però està molt bé, perquè el que deia ell, que hi devien haver més peixos, sí. No sé, potser cada cop n'hi haurà menys si hi havia, poden desalinitzadores.
O sigui, per exemple, si anéssim a pescar o féssim una mica del 1930 o 40, el que es pescava, la quantitat de peixos que hi havia al mar, a lo que hi ha ara, quedaríem baldats, eh?
I cada cop irem a menys.
Increïble. Jo sempre explico la mateixa anècdota, que a mi me l'havia explicat el maître de l'Hotel Pirineus durant molts anys, l'Higinio Morcillo, que treballava... quan va venir de Castella-Lleó, diguéssim, va venir a Cadaqués a treballar. Era molt jove, ella, parlo dels anys 40. I els pescadors s'emprenyaven, pescadors de barca petita, de suposo de vela, perquè les xarxes se'ls emplenava de llagostes. I no volien, perquè els hi dificultava la feina de separar el peix, aquell cony de llagostes, que tu només hi havia llagostes i la regalaven les llagostes, eh?
Sí,
imagineu-vos que la quantitat de llagosta que hi havia aquí, que la regalaven perquè feu una idea, eh?
Bueno, això passa amb el suquet de peix, que abans era una cosa que era el que es feia amb les sobres del peix, que en aquell moment... per exemple, d'aquest llibre que deia jo de les barques i fogons, hi havia... el que era un menjar de luxe i de festa de cap d'any era un pollastre, però en canvi menjar les gambes o els escamarlans o les escòrpores, això era un plat pues, de cada dia en els llocs mariners.
Sí, sí, és clar que sí.
Bueno, anem a les desaladores.
Sí, no. Així, jo crec que queda ben centrat el tema, jo crec. Digues, va, l'últim.
Ah, tothom pensa en peixos de mar. I peixos de riu?
Oh.
Això és una pregunta que dius...
Devien pescar la muga, vols dir?
No ho sé, la carpa. No ho sé, no tinc ni idea.
Què hi devia haver-hi a la muga?
La carpa, era la carpa.
Sí?
Abans de l'aparició...
No hi havia el cranc americà?
No,
perquè se'ls ha menjat.
Perquè se'ls ha menjat la llúdriga.
Sí. Veus, tota acció té una reacció. I aquí anem a les ressaladores.
Exacte.
Molt bé. M'ha anat molt bé el dels rius, per lligar-ho tot plegat.
Tu creus que podré regar les oliveres amb la dessaladora?
No ho sé.
Pregunta.
No sóc expert en això, però...
Hòstia.
O hauré d'anar amb dues galletes a roses.
Fins al 2032 no hi haurà dessaladora.
Ah. No, però a Figueres 26, no? O 20 i pico?
Posava la dessalinitzadora a l'Alt Empordà.
Ah, vale.
2032. Sí. A l'Alt Empordà, no sé si es refereix a roses. Bueno, sí, el mar se suposa que està a roses. O Empordà Brava,
sí.
Sant Pere.
Encara hi serà, en el 2032.
No ho sé, potser el 2032 Figueres tindrà platja, no ho sé.
Bueno, hi ha,
2032.
Hi ha un projecte d'un enginyer figuerenc, hi ha un projecte d'un enginyer figuerenc de portar un canal des de Roses fins a Vilatenim, que hi ha un desnivell de 80 d'aigua, sí, per fer un port, no? Que li hem d'explicar al Masquef, perquè un dia d'aquests ens farà el port, sí, ens sorprendrà, no? Com ens sorprèn cada dia, no? I si li posem aquest projecte, allà a Vilatenim, al costat del Carrefour i el camp de futbol...
I no es pot transformar, allò? No es pot transformar en una desalinitzadora? O sigui, és que pugui
però
fer
clar,
els dos,
clar,
les dues coses?
És que si aquest canal el porten fins a Vilatenim i amb un cert favor ens el porten a Llers, jo podré regar les oliveres.
Però què, amb aigua salada?
No, home, amb una desalinitzadora...
Ah, t'hauràs de comprar una desalinitzadora...
La portàtil.
Esteu fent molta broma i és una cosa molt seriosa.
Hòstia, ara que dieu portàtil, i una d'aquelles petitones, no aniria bé, cadascú que portés la seva desalinitzadora. Tu que portes una desalinitzadora, com si portessis un telèfon mòbil, que portis una coseta. On te vas? Vaig aquí a la font de Vilafana.
Sí, tornarem a anar a buscar aigua, com abans. Aigues
però si ara que actualment és buscar aigua, hi ha gent que trobes per aquí amb
jo crec que Déu nostre Senyor ara ens farà un toc i ens tornarem seriosos, senyora Mercè.
Està complicada la cosa, perquè l'únic que posa senyes és en Narcís,
que és un home d'or.
I el tinc massa lluny. Avui s'ha posat a distància.
Per si pica.
No, però clar, el que estàvem parlant abans del tema dels peixos, de que hi ha menys peixos. Clar, no sé si aquesta acció d'instal·lar una desalinitzadora, llavors podem discutir si la necessitem o no la necessitem, si tindrà aquestes conseqüències per les espècies marines. No.
Jo penso,
no, penso que
no.
No, home,
les espècies marines, jo trobo que el 2030 i pico, cada vegada hi ha més granges que són de piscifactories. Cada vegada n'hi ha més.
I... O sigui, que no es perdrà les espècies, sinó que
no.
Seran
artificials. L'únic problema que veig que hi ha és que cada vegada que tu agafis un peix al mar i quan l'obris trobis plàstics, que és el que ara veig que hi ha moltíssima... O sigui, jo no l'he trobat mai i els que porten no l'he trobat mai, però diuen que hi ha molts de plàstics i això potser sí que és un problema. Poder per les desalinitzadores poder serà un problema. Quan tu agafis aigua del mar, agafis i posis, els filtres que hi hagi...
Els filtres que hi hagi... Els hauran de netejar més sovint, aquests
sovint.
Filtres.
O hauran de fer d'alguna manera de que cada vegada que facin, no sé, és com un tub, o com un embut d'aquells, cada vegada siguin més filtrables perquè tu puguis veure l'aigua. I després se'm va córrer dir, ostres, ara fan això de salinitzadores, llavors les empreses, totes aquestes empreses d'aigua, totes les marques que hi ha al mercat, això també es poden aprofitar, penso, no sé.
Per embotellar aigua?
Clar, home, tu tens aquí empreses que estan venent aigua.
Però no vols dir que l'aigua de salada serà bona per consum?
No, que la treguin del mar i que la facin potable per nosaltres. Això per les empreses també, no?
No, la desalinitzadora el que pretén és substituir a l'embassament de Rius Boadella, que no estiguem pendents de que si plou o no plou, perquè ja veiem que últimament no plou, per tenir aigua a casa o a les indústries. no aigua mineral, l'ampolla per veure
però
això,
llavors
sempre
no podrem
viurà.
Consumir, no podrem beure aigua de l'aixeta.
Sí, sí, podràs beure aigua clar. De l'aixeta perfectament.
Per això.
Sí, sí, la podràs beure perfectament.
Serà més dolenta.
Ah, clar, clar, després... Això tindria que ser més o menys com aigua destilada, d'alguna manera.
Clar, no
sí,
clar.
Sí, sí. Però clar, després no és bona l'aigua destilada, no? Ja. Perquè les aigues...
Necessita minerals.
Les aigues sí, minerals els tenen els seus components.
Bueno, jo sé que el Port de la Selva tenien un projecte molt xulo, que es deia Projecte Demoware, que el que feia era aigua destilada, crec que era, la mineralitzaven, la tornaven a posar la natura i...
Que passés per...
Sí, que passés per agafar els minerals i llavors tenien...
Ara actualment, si vas a algun restaurant, alguns restaurants una mica comencen a haver-hi que se fan ells l'aigua.
Sí.
Tenen uns aparells...
Sí, sí.
Però n'hi ha alguns de la Provença francesa que tenen carta d'aigues, eh? Mm-hmm. I
això
està
sí,
molt
sí.
Bé.
I què, però de l'aixeta de lavabo?
No, no, ampolles, ampolles. Ampolles, ampolles.
Aquí farem la versió cutre. No, no, no. Tinc una dessalinadora portàtil del
dinau.
Cubat, cubat en roure.
Aigua del Port de la Selva, aigua del...
No, no.
Allò cubat en roure de no sé què.
És com l'oli, és com l'oli. Hi ha alguns restaurants que són d'aquells d'estrella molt friquis que te posen una carta d'olis. D'oli d'oliva no sé què, oli d'oliva no sé quantos, i te fiquen el
has
preu.
Has fet mai una cata d'olis?
No ho fem mai.
El dia que vaig anar a una cata d'olis vaig flipar tant, perquè, clar, és com el vi, et posen l'oli en una espècie de copa i se'l beuen, i jo... Hola, jo l'oli no se m'hagués...
No
se m'hagués acudit. No, directe.
Has de fer en temperatura, mirar la temperatura
de
la mà...
Jo vaig flipar molt...
No, clar, jo no...
Amb això. Jo l'oli normalment el poso al pa...
Sí, jo també.
O a la verdura. No, no me'l veig.
No.
O a l'allioli, que està molt
bé. Potser haurem d'acabar bevent oli, perquè se'ns acabarà l'aigua, no ho sé.
Ostres,
vols dir? Sí, però si no hi ha aigua, tampoc hi haurà oli, eh? Perquè la...
Ben vist.
No.
Ben vist.
Home, per això bombegen, per això un dels projectes és bombejar l'aigua que surt de la depuradora de Figueres, que ara va al Manol,
sí,
i del Manol va a la Muga, però va a la Muga, em sembla que és després de Vilanova de la Muga, més cap allà,
més amunt,
doncs la tiraran, diguéssim, o la bombejaran fins a Pont de Molins.
Sí, fins
Pont,
a la...
Pont de Molins, diu.
Sí. Exacte. Pont de Molins, allà on hi ha una petita presa que separa...
Sí, però allà agafaran l'aigua per regar tota la zona de Peralada, Garriguella, tota aquesta zona, Vilanova de la Muga.
Ara, quan faci algun arròs amb aquesta aigua... no, tu tens més amunt al restaurant, tu no tocaràs.
El restaurant està al costat del riu.
Aquesta aigua, perdona, aquesta aigua depurada, una vegada bombejada i tot, aquesta aigua tindrà un...
Al revés, anirem al seu restaurant perquè et serà garantia.
A veure, generalment quan tu ets pagès i fas una plantació i tires fems, tiraves fems per abonar la terra, doncs ara li tiraran aquesta aigua de la Muga, que també portarà... Tot i que estigui depurada, tindrà uns ingredients superiors.
Ja està.
Unes,
ostres,
les,
ja està.
Quina idea.
No, les tomates seran de quilo i mig. M'entens o no? Mínim.
Ara la trobaries.
Perquè aquesta aigua portarà molts de nutrients, no?
Si tu has anat a treballar, has tingut un semàfor aquests dies, no?
Notis que hi haurà
fent
ironia
aquí. Doncs aquest semàfor era per fer la tuberia que porta aquesta aigua.
Ah, vale.
O sigui, quan t'has parat el semàforo és que estan fent la tuberia que ara deu estar arribant per abocar aviat l'aigua allà.
Que
és petit l'Empordà, eh?
Fem una petita pausa per la publicitat, a veure si ens centrem i ens posem seriosos. Va, vinga, fins ara mateix.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant. Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu, ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
L'Escola de Dansa Carme Trèmols. referent de l'ensenyament de ballet clàssic i primera escola de dansa oberta a Figueres i comarca, membre de la Royal Academy of Dancing de Londres i de la Federació Catalana de Professors de Dansa, ofereix classes de preballet a partir dels 4 anys, classes de ballet clàssic per a totes les edats i per adults i gimnàs de manteniment. Inscripcions obertes que podeu fer a Figueres, al carrer de Pep Ventura 6, per telèfon al 679-75-79-75 o bé en el correu electrònic carmeburgastremols@gmail.com.
Vols ser mosso d'esquadra, policia local, auxiliar administratiu i vols opositar una plaça fixa dins l'administració pública? Aula Mestre Centre d'Oposicions a Figueres. Et preparem per totes les proves amb classes presencials adaptades al teu dia a dia i suport 100% personalitzat. Comptem amb 16 anys d'experiència que ens avalen. Vine i informa-te'n a Figueres, carrer de Santa Llogaia 30 o al telèfon 972 51 63 14. Inverteix en el teu futur a Aula Mestre.
Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara, més gran que mai.
Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Estàvem aquí navegant per les xarxes socials, la pausa, hem aprofitat, navegant, perquè anava de barcos la cosa. Clar, després de parlar de tant d'aigua.
I el desembarc de l'armada en Suïssa, un llac de...
Un llac. I això que havíem de parlar de cases, d'habitatge, perquè jo, també 2030,
Jo m'he indignat molt.
50.000 habitatges el 2030 hi haurà a Catalunya.
Amb el discurs de l'illa, perquè és recurrent, tornem en aquest model que a mi diria que crec que tots hauríem de demanar rigor intel·lectual en les coses. És a dir, això els comuns ho han fet molt malament quan diuen fem polítiques en plural. No, escolti, exactament...
Però bueno, a l'illa t'ha dit concretament que farà 50.000 habitatges el 2030. Més però, concret que això...
El 2030 no hi serà l'illa.
Clar, és el que anava a dir. Hi serà?
Perquè assentarà les bases, començarà el projecte... No,
una senzilla cosa que tothom suposo que entendrà. I ho vaig a fer molt explícit i molt fàcil. Imagineu-vos que l'illa, allà al despatx, té una caixa amb els 50.000 milions aquests... No, perdó, 4.400 milions d'euros. 4.400 milions. Els deté allà amb una caixa. Imagineu-vos que allà amb un racó del despatx de l'illa els deté aquí. Mira, a l'administració pública, entre fer projectes, fer els plànols, subhastar no sé què, els concursos públics i tal, el 2030, amb molta sort, començarem a tenir els plànols fets.
Ah, bueno...
Aquí estàs fent una crítica a l'administració i al seu funcionament.
Escolta,
això per començar.
Que hauríem de treballar tots, a casa nostra i a l'administració pública, és a dir, quants d'habitatges necessita Vilafant en els propers 50 anys? I aleshores algú, i segurament que l'Ajuntament hi hauria d'estar pel mig, més l'administració de la Generalitat, hauria de dir, mira, a Vilafant ens en falten d'aquí a 50 anys 232. I per tant, a partir d'aquí, nosaltres miraríem en aquells que estan tancats, en aquells que estan a la Sareb, en aquells terrenys que tenim edificables segons el planejament, i a veure com els podem construir aquests i com els gestionarem, és a dir, si seran en propietat o en lloguer social, que és això el que... I aquest lloguer social, de quin caràcter serà? Serà com el austríac de l'any 22 amb el 9% del salari, o serà com això que hem tingut amb el tardofranquisme de vivendes, habitatges socials, amb una llei d'aquest tipus, que treu uns impostos i no gaire res més?
Bueno, diuen que seria...
Quin model tindrem?
No, diuen que seria el model seria d'un 30% del salari. Bueno. Vale. De quin salari estem parlant? Perquè bueno, el salari...
Home, depèn del teu salari. Clar, ja
no, 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 però fem un salari mig. Un salari mig bo. D'avui en dia, un salari mig bo, 1.200 euros. Que no tothom el guanya. Però anem a suposar 1.200
euros.
Molt
poca gent el guanya.
Si ens anem al 300, seran uns 400 euros de lloguer.
Sí, però aquests dies, com la premsa barcelonina...
Però si en guanyes 900 serà molt menys.
La premsa barcelonina, que aquest és un altre problema del model. Quan parlem d'habitatge, sembla que parlem de l'habitatge de la ciutat de Barcelona, que no és el mateix que parlar
d'habitatge... No, clar, evidentment el problema de Barcelona no és el mateix del de Girona,
no és
el de Figueres.
No? I de què estem parlant? De zones tensionades. Toca'm els collons, eh? Són les tensionades que estem parlant de la catenària, que està bé que parléssim de la catenària de Renfe.
Sí, i que s'incendia.
No, s'incendia. De què estem parlant? És com si féssim un programa de sexe i ens dediquéssim a parlar dels models de lligacames que hi ha al mercat. No, mira, escolti, hi ha una lligacana d'un negre, no sé què.
Ho fa venir bé.
Està molt bé, està molt bé.
No, home, doncs, escolti, perquè no parlem d'habitatge, no de zones tensionades. No toqui els cataplines.
Però sí que és veritat que Barcelona és un lloc doncs, que hi ha una tensió perquè hi ha una falta d'habitatge palpable.
Ahir, a la meva ciutat, una noia que té treball fixe, que viu en un pis superrendada pagant 250 euros amb la seva germana en un llit de llitera, que això n'hauríem de parlar també i no en parlem. Sí, els comuns de Barcelona en parlen d'això, d'aquest subarrendament bananero de l'habitatge. Ahir aquesta noia em deia que encara no troba, està buscant un pis per ella mateixa. I el més barat que he trobat a la meva ciutat, molt pocs, són 700 euros.
Sí.
Que és zona tensionada. Figueres és zona tensionada. No, escolti, a mi me la rebufa...
Que sigui zona tensionada vol dir que s'hi han de fer unes polítiques concretes.
Però ja ho sabem, que no tenim habitatge a Figueres. Però en canvi, tu vas pel carrer i tens milers de cases tancades que probablement cauran, que sigués una política d'habitatge municipal, catalana, inclusiva, no sé què, podríem posar al servei infinitat de cases. Llàstima que Antoni no hi és avui, però ell que ha estat a Càritas l'ha fet aquesta proposta. No, escolti, ens deixi la seva casa, nosaltres ens la deixi per uns anys, nosaltres li arreglarem la casa i nosaltres trobarem una família. Que una entitat de caritat cristiana tingui que fer això, vol dir que el govern a la merda, a la
no,
merda. Vull dir que són extensionades i el seu discurs. I que surti el president de la Generalitat de dir, escolti, els en farem 50.000, 200.000, escolti, vagi a la merda.
Però com a mínim és una declaració d'intencions que se'n faran i després d'aquest tema, no?
Sí, vindrà aquí cau d'orella i et direm a petita bixa i tu te l'endors.
No, aquí la feina seria, la bona feina seria molt bé. Ara s'ha fet aquest anunci i jo ho trobo molt positiu si realment es fa. Les coses com són. Per alguna cosa hem de començar.
Però, quants n'han fet d'aquests anuncis?
Però realment, exacte, aquest és el problema, que és molt fàcil sortir a la palestra i fer un gran anunci, però després el que s'ha de fer és, a veure, quan passi un any, ja t'he dit jo, molt
mira,
bé, que l'únic que es pot fer no és construir vivenda nova, per lo que us he explicat abans, entre fer plànols,
exactament,
projectes, subhasta, no sé què, amb això tardem 5 o 6 anys.
La rehabilitació dels cascos vells.
Vale. Això sí que podem començar a fer-ho. Si jo tinc aquest any 1.100 milions i puc començar a adquirir habitatge vell, reformar-lo i posar-lo de lloguer econòmic. Que això
potser,
sí que es pot
potser
fer.
Potser no aquests 50.000 habitatges, no tots són...
No, no tots seran, perquè és impossible.
A casa ens hem acollit el pla Next Generation sobre la rehabilitació. Sorpresa, sorpresa. Hi ha assignat provisionalment, perquè encara no està concedit, hi han assignats 4.400 milions a la ciutat de Figueres. Pues, hi ha dos grans projectes i un d'un fons voltor, que ja té collons l'assumpte, no? I som res, quatre... Nosaltres a casa tenim una casa protegida amb molt de problemes, tal, i no hi ha gent que s'ha apuntat a la rehabilitació. Per què? Perquè l'Ajuntament de Figueres es dedica a l'acústica, no? Es dedica a l'acústica i ho fa molt bé, però no es dedica a l'habitatge de la gent, ni es dedica al treball, és això.
Bueno, aquí està la, el tema de si hi ha la preocupació o no per l'habitatge, digues, Narcís.
Jo ho trobo molt bé perquè hi ha un canvi de sentit polític en el que s'està fent. Una altra cosa és si arribarà a fer, perquè portem molt d'anys que el pressupost de la Generalitat ha sigut sempre aproximadament el mateix, no s'ha fet res i s'ha deixat abandonat el que veritablement interessava a la ciutadania, que és l'educació, l'habitatge, la sanitat, i ara, com mínim, s'està anant a coses que interessen a tothom i ojalà arribi això a bon port, perquè el pressupost s'ha gastat d'alguna manera i no s'ha fet absolutament res. Veure, sí, s'utilitza en aquest cas per fer això que se diu que es farà.
Sabeu aquesta noia que està, posem-ho com a exemple, aquesta noia que està buscant habitatge, mare soltera de passada, no? Que per tant ho necessita més que ningú. Finalment, el que ha vingut de fora, a més, ojo als de Vox, ha vingut de fora i paga Seguretat Social i que per tant està aquí integrada i que juga amb un equip de futbol femení, a més que ben integrada. Pues aquesta senyora que no trobi un habitatge en la seva ciutat, això és una anomalia.
Aquesta senyora i persones...
I molts més, no?
I molts més, però que això... potser no tenen una situació tan complicada entens, com la que dibuixes, eh?
Entens, esclar, segurament, si tu ja furgues, aquesta senyora deu tenir un salari de 1.200.
Vale, aquí obres un altre meló, quin és el salari que tenim les persones que treballem.
Tu no pots pagar un lloguer de 700, no? No, tu no pots pagar.
Però que aquest problema, perdona, es troba a tots costats i no solament són els senyors de Vox, perquè no sé si heu vist això de la ruta del fuet, que és...
Quin fuet?
La Catalunya, no, la Catalunya interior, la Catalunya on es fa
un tià, la Catalunya
això, catalana i càrnica, que on treballa molta gent que està treballant assegurada jo que sé, a Ripoll, a Vic, per allà dalt,
a tot,
i en allà la gent que treballa però tan sols perquè no són d'aquí i estan assegurats i tenen un sou, no se'ls hi lloguen cases.
Són d'aquí, perquè clar, sí. Si estan aquí, són d'aquí.
Sí, però vull dir que me refereixo que són gent nouvinguda d'aquí, sí. Però que tenen un treball, que treballen, que tenen un sou, i és molt difícil...
Sabeu què li ha dit a aquesta noia? Això fa 15 dies, el director del banc on té compte.
Que faci una hipoteca.
Exactament.
Això ens ho vas explicar la setmana passada.
Escolta, potser és el moment que tu et miris, perquè potser pots comprar una casa ni que sigui d'ocasió, i potser pagaràs menys de 700 euros. Si fas una hipoteca.
Això tornem... també és demencial, que un lloguer sigui superior al que puguis pagar tu d'hipoteca.
Esclar,
que evidentment que una hipoteca has de pensar que has de donar l'entrada, que necessites
tenir
el 20% com a mínim més els gastos.
Sí,
això són bastants diners.
Saps quin és el seu problema d'aquesta noia? Que no per llogar un pis ha de deixar en dipòsit dos mensualitats.
Sí.
Dos, i alguns se'n demanen més de dos.
Sí.
Que això acaba siguent un recurs per tenir liquidez la Generalitat, tu el diposites a la Generalitat, però és que en aquest cas 700 i 700 són, eh?
Sí, sí.
Doncs aquesta noia que no pot estalviar perquè 1.200 i té no sé què, li costa estalviar, la seva gran preocupació és que té que buscar un dipòsit.
Ara has donat en el clau que el problema és també la dificultat per l'estalvi. Perquè no podem estalviar amb els sous que hi ha. Llavors, potser aquí no és una qüestió de plantejar si fer més habitatges o no, potser aquí seria una mica de pensar l'arrel del problema i de pensar la classe treballadora,
no,
el que està cobrant i si pot estalviar.
No hi estic d'acord. Sí, no? Que pots estalviar sempre i quan facis vida de monjo. Ni tele, ni Netflix, ni futbol, ni telèfon mòbil, menjar sopes de pa...
Aquestes noies ho fan. Tot i així s'estalvien perquè allà, a Hondures, hi té una família pobreta que no té res i 3 euros que estalvien aquí multiplicat per no sé què, ja són 300 euros que ajuda la seva família, no? Que, per cert, de passada, aquesta gent ha hagut de marxar perquè hi ha una cosa que es diu amb mares, i entre aquestes 5 noies en Llaure, que jo li he hagut d'ajudar a fer ràpidament a l'asil política, per explicar, escolti, el meu nòvio el van matar, a mi em varen amenaçar, i jo el que vaig fer és anar a una agència de viatges, agafar un bitllet i sortir corrents del meu país, no? Vull dir que, home, el món tot això està complicat, no? Vull dir que no criminalitzem pobra gent... Digues.
Ah, no, jo, per exemple, això de l'Illa no m'ho crec. Vull dir, fins aquí el 2030 no, és impossible. Bien. I després hi ha una frase que m'agrada molt dir-la i dir que perdem el temps. Es perd molt el temps. Vull dir, vosaltres aquí parleu de fons voltor. Jo penso que tot el que és l'Estat hauria de ficar fons voltor, mirar el que hi ha, no invertir tant en no sé què dir això i l'altre, i agafar aquests edificis, mirar com es pot fer, de protecció oficial i començar a posar-nos a les piles. 2030 clar. És molt llarg. Penseu...
Clar, la necessitat és ara, vols
clar,
dir.
És que és això.
No li diu que no és molt llarg.
No, al revés, 2030 és demà passat, és que és impossible.
No, és molt llarg.
Què li
diràs
a aquesta noia? No, no, clar, clar.
No,
que estem amb vostè el 2032, que ens hem de tindre dos.
No. I després una altra cosa, nosaltres pensem en aquesta noia que ve exteriorment, vale? No pensem gaire lluny, tampoc. Nanos joves, a 20 i pico d'anys, com ho fan?
No, clar, és que és o això. Persones que no tan joves i que treballen i no s'ho poden
fer. Es queden a casa i en Toni sap de què vaig.
Clar, sí, que és això.
Ja us puc explicar.
De casa es queda a casa.
L'altre dia vaig veure jo el mapa de la emancipació a Europa i al nord d'Europa als 20 anys. Als 20 anys els joves surten de casa. Va baixant cap al sud.
Però això té a veure amb el salari, no?
Sí, que estem a més de 30 anys.
Però això té a veure amb el salari, també, no? Vull dir, evidentment que em direu que hi ha una part de societat, de com els hem criat, això bla, bla, bla.
Narcís, crec que tu ets un home honest en aquest sentit, ideològicament parlant, ens coneixem.
Sí.
El problema que tenim, i jo m'hi poso en aquest problema, és que la socialdemocràcia, que probablement tu l'has arribat a veure molt més de prop en la teva... No, potser no. Però la socialdemocràcia aquí, o dit d'altra manera, el socialisme democràtic, no colpista, no revolucionari com el 36, el socialisme democràtic ha estat una piltrafa. Perquè a Europa tot el socialisme pot mostrar com a realitat que els pots anar a tocar. Tu pots anar a Anglaterra i pots anar a veure cases adossades que varen fer històricament els laboristes.
Sí.
I tu pots anar a França, que n'hi ha 8 milions, a tocar els HLM, els habitatges de l'UMM municipal.
Sí, 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 sí.
Que ara tenen uns altres problemes amb els àrabs, d'acord, però a mi m'agradaria tenir els HLM, perquè aquí no tenim res.
Res.
No. Oh, res no, perdona, tenim futbol. Però aquest dematí, no, em deien què feia?
Però Andrés Iniesta el futbol professional.
El més important és que Iniesta s'ha retirat.
I que ha plorat.
Clar, i ja està, és el més important, no és el que veig això, no? No sé, hi ha molta gent que li interessa.
I ha tingut un programa de TV3 de 10 minuts.
Que no, jo he vist aquest dematí, bueno, no, sí, ho sabia.
Per acabar una mica, acabar una mica bé, jo crec que és una bona idea
no
en el sentit de que se't posi l'administració a fer coses, que es posin almenys de moment a comprar o adquirir o llogar o fer d'intermediaris per posar més habitatges al mercat.
De moment, m'ha ensenyat un catàleg de lligacames i prou, No, ni la senyora m'ha ensenyat,
Només amb les lligacames l'Alfons no en té prou, perquè...
Ningú en té
vol
prou.
Vol xitxa.
Ho deixem aquí, perquè si no ens posarem massa d'allò i ens censuraran el programa. Nosaltres tornarem, com sempre, demà, dijous, amb el suport de gestoria de Fernández, al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.